Són les dues del migdia.
Sense distància, espai d'actualitat que situa ben a prop una església viva.
Us donem la benvinguda, amics i amigues. Allà on hi ha un nen o una persona vulnerable fora de perill, Crist és servit i honorat. Així s'expressa el Papa en un missatge enviat a la plenària de la Pontifícia Comissió per a la Protecció dels Menors, que es fa aquests dies. Francesc recorda que les pràctiques de prevenció són la promesa i el compromís d'un ambient segur per a tothom, alhora que mostra el seu desig que qualsevol nen trobi en la comunitat eclesial un ambient segur. No es tracta només d'una simple prevenció, doncs, diu el pontífex, sinó una conversió integral. Aquest missatge coincideix, d'altra banda, amb el ressò d'unes paraules del cardenal secretari d'Estat de la Santa Seu, Pietro Parolin, en què denuncia una violació sistemàtica del dret internacional en els bombardejos d'aquests dies i aquests mesos contra la Franja de Gaza. L'Església parla clar, per la pau i per la protecció dels més febles. Aquesta és la nostra notícia de portada, però abans de repassar altres temes d'aquest dimarts 25 de març, solemnitat de l'Anunciació de l'Àngel a Maria i l'Encarnació del Fill de Déu en Jesucrist, fem un petit cop d'ull a l'actualitat general amb la Júlia Julve. Júlia, bona tarda.
Molt bona tarda, Ignasi.
Què destaquem?
Doncs mira, ho acabem de saber. La Generalitat ha nomenat Josep Muñoz Luque nou director general de la DGAI en substitució d'Isabel Carrasco. Aquest dilluns, recordem que va ser destituïda juntament amb el seu subdirector, Joan Mayoral, només 6 mesos després de ser nomenats. Muñoz treballava fins ara com a gerent de serveis socials de la Diputació de Barcelona. La portaveu del govern, Sílvia Paneque, ha dit que l'objectiu d'aquest canvi és impulsar una nova etapa amb un perfil més gerencial per tal de reorganitzar l'àrea i els recursos humans. Paneque diu que la DGAI és una àrea molt sensible, que viu també una situació d'estrès per la tipologia i l'increment de menors atesos, amb cada cop més infants no acompanyats. I atenció, aquestes dades les hem anat explicant al llarg d'aquest matí. La xarxa catalana de trens pateix una incidència greu cada 2 dies i mig. Entre el 2021 i el 2024, les línies de rodalies i de regionals han patit més de 500 incidències i això ha afectat més de 10.000 viatgers. Són unes dades que publica avui l'Agència Catalana de Notícies a partir d'una pregunta de Junts per Catalunya al Parlament. La xarxa ferroviària ha registrat problemes de tota mena, des d'avaries fins a imprevistos com atropellaments, obstacles a la via, robatoris de coure o també falta de maquinistes. I és que en 45 casos es va, per exemple, suprimir un tren per falta de maquinistes per motius que es desconeixien. Només en un d'aquests casos es va justificar que la causa era malaltia. I la línia amb més afectacions va ser l'R15, amb 369. Precisament, d'aquí a poc menys d'una hora, a partir de les 3 d'aquesta tarda, el president de la Generalitat, Salvador Illa, haurà de donar explicacions precisament sobre aquest caos a la xarxa de Rodalies. I ho farà al Parlament en un ple monogràfic que han exigit Esquerra, els Comuns i la CUP a la seva intervenció. Per tant, estarem molt pendents. Haurà d'exposar què vol fer el seu govern per millorar la informació que reben els usuaris i quines alternatives es donaran en casos d'incidència. El govern ja ha avisat que la desinversió dels últims 10 anys en Rodalies no es pot resoldre d'un dia per l'altre i també demanen, insisteixen, com és habitual, paciència als usuaris. Es calcula que durant els pròxims 2 anys continuaran aquests problemes a la xarxa de trens per aquestes obres. Per tant, estarem molt pendents del que pugui dir a partir de les 3 de la tarda la Generalitat de Catalunya.
Gràcies, Júlia. Us explicarem també que, com cada any, amb l'arribada de la Setmana Santa, la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona ofereix una àmplia programació d'actes de culte, culturals i populars, per compartir amb la ciutadania aquest temps fort en el calendari cristià. Des d'aquest dilluns, totes les activitats ja es poden consultar en el web de la Basílica, sagradafamilia.org, amb un sorteig de 400 entrades dobles per al concert de Setmana Santa, que anirà a càrrec de l'Orfeo Pamplonès el 5 d'abril a la tarda. I la Basílica de Santa Maria del Mar de Barcelona ha acollit aquest dilluns a la tarda la presentació del quadern Barcelona en la vida d'Ignasi de Loyola, una obra que commemora els 500 anys de l'estada del Sant a la ciutat. Laura Rius, coordinadora de l'Escola Ignasiana d'Espiritualitat i coautora d'aquest quadern de Cristianisme i Justícia, ha assegurat a Ràdio Estel que la publicació ens ofereix moltes particularitats per conèixer millor la figura del fundador de la Companyia de Jesús. I el sacerdot salesià Fabio Attard ha estat escollit rector major dels salesians. És l'onzè successor de Sant Joan Bosco, Don Bosco, que va fundar la congregació l'any 1859. Després del bloc informatiu parlarem del sínode, de la integració de tothom en l'Església i del creixement del paper de la dona en una entrevista a Maria Simperman, religiosa del Sagrat Cor de Jesús i coordinadora de la sinodalitat a la Unió Internacional de Superiores Generals. Des de Chicago va venir dijous passat a Barcelona per dirigir la desena edició de la Tribuna Joan Carrera i avui ens acompanyarà uns minuts. I és dimarts, dia de la secció Economia amb Valors, amb Salvador Aragonès, que ens ajudarà amb l'entrevista i l'habitual resum de notícies. Avui parlem amb Joan Anton Rafecas, president de la Federació Avícola Catalana, que ens explicarà com està el sector i per què puja tant el preu dels ous. Tot això i més als propers 54 minuts. Salutacions a l'equip amb el Jordi Carretero a les vies de so, el David García a la producció, la Júlia Julva a la redacció i la veu informativa, i avui també amb la traducció simultània de l'entrevista, la Paula Serrà i el Guillem Andrés a les xarxes socials i el Salvador Aragonès a la secció del dia. Us parla l'Ignasi Miranda. Ens posem en marxa.
Sense distància. De dilluns a divendres de 2 a 3 de la tarda a Ràdio Estel.
El Papa expressa el seu desig que qualsevol nen trobi en la comunitat eclesial un ambient segur. En un missatge enviat a la plenària de la Pontifícia Comissió per a la Protecció dels Menors, Francesc recorda que les pràctiques de prevenció són la promesa i el compromís d'un ambient segur per a tots els nens i nenes i les persones vulnerables. En aquesta línia assegura que allà on hi ha un infant o una persona vulnerable fora de perill, Crist és servit i honorat. El pontífex afirma que el servei d'aquest organisme de la Santa Seu és com oxigen per a les esglésies i les comunitats religioses locals. La Comissió Pontifícia per a la Protecció de Menors està reunida des d'aquest dilluns i fins divendres en assemblea plenària. En aquest missatge, signat encara des del Policlínic Gemelli de Roma, el Sant Pare assegura que la prevenció dels abusos no és una manta per estendre sobre les emergències, sinó un dels fonaments sobre els quals cal construir comunitats fidels a l'Evangeli. En el text, el bisbe de Roma subratlla que la feina de la comissió no consisteix a aplicar protocols, sinó a promoure mecanismes de protecció, és a dir, una formació que educa, controls que prevenen i una escolta que retorna la dignitat. Igualment diu que quan s'instauren pràctiques de prevenció, fins i tot en les comunitats més remotes, s'escriu una promesa, que cada nen, cada persona vulnerable, trobi en la comunitat eclesial un ambient segur. El Papa conclou que aquest és el motor del que hauria de ser per a tothom una conversió integral. La petició de Francesc és clara i s'articula en tres punts, que són un treball comú amb els dicasteris de la Cúria Romana, l'actuació en sinergia amb les realitats extraeclesials, perquè la protecció es converteixi en un llenguatge universal, i sobretot l'oferiment d'hospitalitat i atenció a les ferides de l'ànima a l'estil del bon samarità. D'altra banda, el cardenal Pietro Parolin, secretari d'Estat de la Santa Seu, ha denunciat aquest dilluns a la tarda que la situació bèl·lica a Terra Santa va contra el dret internacional i contra qualsevol mínima ètica. Així s'ha referit als combats dels últims dies a la franja palestina, denunciats també diumenge passat pel Papa Francesc en el text de l'Àngelus. Estem molt preocupats per la violació sistemàtica del dret internacional amb bombardejos contra civils, assassinats de treballadors humanitaris. És a dir, són totes accions que van precisament contra el dret humanitari. Per tant, avui no hi ha respecte pel dret i aquest és un dels grans límits d'aquesta època. Ja no hi ha respecte pel dret humanitari. El cardenal Parolin, preguntat sobre la salut del pontífex tot just l'endemà de la seva alta hospitalària al Policlínic Gemelli, després de 38 dies d'hospitalització, ha fet una crida a la calma des de l'esperança. Penso que de moment es plantejaran al Papa només les qüestions més importants, és a dir, qüestions que requereixen una decisió personal seva, per no cansar-lo excessivament. Després, ja a poc, crec que reprendrà l'activitat i aleshores es tornarà a poc al ritme normal. Parolin ha fet aquests comentaris en el marc de la seva participació en un simposi celebrat aquest dilluns a la tarda a l'Agustinianum de Roma, una de les grans institucions acadèmiques de la capital italiana, titulat Cimera Vaticana sobre la longevitat, com desafiar el rellotge del temps, una trobada patrocinada per la Pontifícia Acadèmia per la Vida.
Sense distància. 60 minuts en contacte amb la vida i la realitat del món.
Canviem de tema. Com cada any, amb l'arribada de la Setmana Santa a la Basílica de la Sagrada Família de Barcelona, ofereix una àmplia programació d'actes de culte, culturals i populars, que ja està preparant i que poden ajudar a compartir amb la ciutadania aquest temps litúrgic. Des d'aquest dilluns, totes aquestes activitats es poden ja consultar a la pàgina web de la Basílica, on la principal novetat és el sorteig de 400 entrades dobles per al concert de Setmana Santa, que serà el 5 d'abril a la tarda a càrrec de l'Orfeó Pamplonès. El taller de Setmana Santa per als infants tindrà lloc del 5 al 21 d'abril i en aquesta edició inclourà una visita dinamitzada al temple en forma de joc de descoberta. A la façana de la Passió s'explicarà la tradició perduda de fer sorolls per espantar el mal. La sessió acabarà precisament amb la decoració d'un xerric-xerrac tradicional amb els infants, que es podran endur com a record. Aquesta activitat està pensada per a nens i nenes entre 6 i 12 anys i el preu és de 9 euros, preu per adults i infants a partir de 6 anys. Com dèiem, el concert serà dissabte 5 d'abril amb l'Orfeó Pamplonès a les 7 de la tarda a la Basílica de la Sagrada Família. Anirem parlant d'aquestes i altres activitats, com és el cas també de l'esdeveniment únic de música i llums i textos aquest any del bisbe auxiliar de Barcelona, David Abadies. Una altra basílica, la de Santa Maria del Mar, també a la capital catalana, acollia aquest dilluns a la tarda la presentació del quadern Barcelona en la vida d'Ignasi de Loyola, una obra de cristianisme i justícia que commemora els 500 anys de l'estada del Sant, fundador de la Companyia de Jesús a la capital catalana. Laura Rius, coordinadora de l'Escola Ignasiana d'Espiritualitat i coautora d'aquest material, ha assegurat que la publicació ens ofereix moltes particularitats per conèixer millor la figura d'Ignasi de Loyola.
Doncs en estudis anteriors, els mateixos jesuïtes ja ens han pogut oferir dades i llocs concrets del pas de Sant Ignasi per la ciutat. Però en aquest quadern hem volgut oferir aquest coneixement personal que tenim d'una persona quan ens som conscients de no únicament per on va passar, sinó què buscava, què és el que ell anava decidint, què és el que va rebre de la ciutat, quines eren les facetes de la vida de la vida barcelonina que ell va assimilar en més força, quins aspectes del clima espiritual de la Barcelona del Renaixement li van afectar més. Tots aquests aspectes, diguéssim, més personals, són els que intentem aportar i oferir en el quadern.
Laura Rius també ha destacat la importància de Barcelona per a la creació de la Companyia de Jesús.
Que van tenir un paper capdalt, rellevant, però aquest paper, diguéssim, amb el doble sentit. D'una banda, certament, moltes persones van ser decisives en la formació d'Ignasi i en el fet de que Ignasi pogués tirar endavant de la relació amb Déu i de la seva missió en el món i poder-ho concretar en la Companyia de Jesús. Però també és cert que gràcies a aquesta relació que ell va establir, va capacitar a moltes persones a que es fessin al seu torn en font de vida per als altres.
Aquesta obra, Barcelona en la vida d'Ignasi de Loyola, és el quadern 104 de Cristianisme i Justícia i ha estat escrit per la mateixa Laura Rius i també per Glòria Andrés i Lluís Illa.
Sense distància, l'espai que t'apropa a l'actualitat del dia.
Altres notícies, el sacerdot salesià Fabio Attard ha estat escollit rector major dels salesians. És l'onzè successor de Sant Joan Bosco, Don Bosco, que va fundar la congregació el 1859. És la primera vegada en la qual s'escull un rector major que no ha participat en el capítol general i la professió de fe haurà d'esperar unes hores perquè el nou rector major ha d'arribar a Torí des d'un lloc on es trobava aquest mateix dimarts. Exercirà durant 6 anys el govern i l'animació dels salesians. L'elecció l'han fet els 227 representants dels salesians que participen en el capítol general número 29, provinents de 135 països. I amb el lema Abraçant la vida, construïm esperança, l'Església celebra aquest dimarts a Espanya la Jornada per la Vida, coincidint amb la solemnitat de l'Anunciació del Senyor. En el seu missatge, la Conferència Episcopal Espanyola destaca la importància de tenir una visió esperançadora de la vida en coincidir amb el Jubileu 2025. Denuncia el drama de l'avortament i les xifres, més de 100.000 avortats només l'últim any i 2 milions des de la primera llei de 1985. També recordem, d'altra banda, que es compleixen aquest dimarts 30 anys de la publicació d'una històrica encíclica, Evangelium Vitae, de Sant Joan Pau II, qualificada per molts d'intuïció visionària. El papa polonès havia previst que les formes més greus de violació de la vida dels més febles no eren més que l'expressió d'una idea perversa de la llibertat, que converteix el crim en llei, segons ha afirmat Gabriela Gambino, sotssecretària del Dicasteri per als Laics, la Família i la Vida.
Ràdio Estel.
Si una persona surt d'un punt A per un camí difícil i una altra surt d'un punt B per un camí més còmode, es trobaran? Acompanyem persones en situació vulnerable des de la infància fins al final de la vida. Perquè nosaltres no creiem en les coincidències, creiem en les oportunitats. Fundació La Caixa. Només és progrés si progressem tots.
El teu servei pastoral cada dia a Ràdio Estel. Les matines i les completes des del monestir de Poblet. El rosari, les laudes i les vespres i la missa de diumenge des de Montserrat. Les eucaristies entre setmana des de la catedral de Barcelona. I des de la Mercè, la missa dels dissabtes. El teu servei pastoral a Ràdio Estel.
Cocodril Club.
Si t'agrada la bona música dels anys 60, 70, 80... Escolta Ràdio Estel cada dia. De dilluns a divendres de 3 a 4 de la tarda i dissabtes i diumenges d'1 a 2 del migdia. És el temps del Cocodril Club, tot un clàssic de la ràdio. Recorda, de 3 a 4 de la tarda i caps de setmana d'1 a 2 del migdia...
Cocodril Club, el programa revival de l'Albert Malla.
Hasta luego, cocodril. No pasaste de caimán. Hasta luego, cocodril.
Ràdio Estel. Escoltant, sentiràs. Sense distància, amb Ignasi Miranda.
Es va viure aquest dijous passat la novena edició de la Tribuna Joan Carrera, un dinar col·loqui al restaurant Pomerada de Barcelona, al Passeig de Gràcia, de 2 a 4 de la tarda, com és habitual en aquestes sessions. La convidada ha estat aquesta vegada Maria Simperman, religiosa del Sagrat Cor de Jesús, que ha participat en les assemblees generals del Sínode dels anys 2023 i 2024, és a dir, les dues últimes, com a facilitadora i teòloga. Entre moltes altres tasques, és professora d'ètica teològica i vida consagrada de la Unió Teològica Catòlica de Chicago. Des del 2023 és la coordinadora de la Sinodalitat per a la Unió Internacional de Superiores Generals. El seu treball se centra en la intersecció de la teologia moral, l'ètica social i l'espiritualitat. És autora de 3 llibres i nombrosos articles. Durant la trobada, Maria Simperman va ser presentada per la religiosa del Sagrat Cor de Jesús i presidenta de l'Institut Borja de Bioètica, Margarita Bofarull. És un plaer parlar avui amb Maria Simperman. Doctora Maria Simperman, bona tarda, good afternoon.
Good afternoon, wonderful to be with you.
The same to you. Bé, primer de tot, com va ser per a vostè l'experiència de participació en les dues últimes assemblees generals del Sínode?
Yes, it was a beautiful experience.
Va ser una experiència molt maca d'escoltar l'esperit al costat de persones d'arreu del món que de manera conjunta volen sentir què demana l'esperit a l'Església en aquest mil·lenni.
Eren respostes actuals, però també fetes amb anterioritat, perquè el papa Francesc havia preguntat quina és la teva experiència de l'Església i a què creus que convida l'Esperit. Així va ser un primer contacte meravellós amb tothom, tot escoltant plegats el que provenia de cada país, a què estem cridant i a què som cridats en aquest moment.
Together listening from all these countries, what are we calling to, being called to at this moment?
En la seva opinió, segons vostè, com hauria de ser una església sinodal on tots caminem junts?
A synodal church would be one.
Una església sinodal seria aquella on es fan servir tots els dons de la gent. Parlem de carismes i seria un espai on tothom és necessari per tal de construir la pau i la justícia, però també els anhels espirituals de les persones.
For building peace, justice, but also people's spiritual longings. So a synodal church would be one.
Així doncs, una església sinodal seria aquella on tothom sigui benvingut, tots i totes cridats a participar i oferir els propis dons, on hi hagi un autèntic sentit de renovació espiritual, un espai d'aprofundiment, i també on mirem com estem en aquest moment i ens preguntem, cal que ens ho tornem a mirar? Com convidem els nostres joves a taula? Com hi convidem les famílies?
Bringing our young people to the tables? How are we inviting families? How are we inviting
Com animem a més col·laboració entre les esglésies? En conseqüència, una església com aquesta seria més participativa, més missionera, més oberta, també compromesa amb el món, i també una església que alimenta un poble de Déu que aspira a ser més profunda i significativa. D'aquesta manera es produiria una continuïtat del bé i també un moviment cap a nosaltres.
For something deeper and meaningful. And so it would be a continuation of the good and also a movement toward que más, what more is being asked for.
Mm-hmm. Avui parlem amb Maria Simperman, que des dels Estats Units ha vingut a Catalunya a participar en la novena edició del Tribuna Joan Carrera. Vostè forma part, com a coordinadora en aquests moments, de la Unió Internacional de Superiores Generals. Què és la Unió Internacional de Superiores Generals i com treballa, senyora Simperman?
Sí, en realitat és l'organització que serveix les superiores de més de 1.900 congregacions religioses femenines d'arreu del món, i el que fa és preguntar què necessiten per servir totes aquestes parts del món, què les pot ajudar i també com es poden establir connexions entre les congregacions, així com bastir ponts amb l'Església en general, tant a través dels bisbes com de les congregacions religioses.
Connections among congregations, and also to build more connections with the wider church. So with bishops and religious congregations. It's also
també hi ha un grup d'homes que formen la Unió de Superiors Generals i cada cop treballem més junts. Aquesta Unió Internacional de Superiores Generals es va iniciar gairebé l'últim dia del Concili Vaticà II.
Almost at the last day of Vatican II. So it was this effort for
i es va crear gràcies a aquest esforç de trobar la manera de compartir el nostre camí per seguir Jesús i de saber com ajudar de manera diversa les superiores que realment demanaven acompanyament. I si tenim en compte tot el que ha aparegut en els darrers 60 anys, es tracta de veure com es renova també i com podem oferir una formació teològica que pugui ser útil a les superiores.
Sí, sens dubte, un treball molt en sinodalitat femenina de les superiores generals. Doctora Maria Simperman, ara fa uns dies el papa Francesc aprovava la convocatòria d'un procés d'implementació del sínode en diverses etapes des del maig vinent fins a l'octubre de 2028, en què hi haurà una assemblea eclesial a Roma. Com valora vostè aquest nou procés?
It's wonderful news. what it is.
És una molt bona notícia, és una manera de concretar realment la visió que va sorgir de tot aquest procés de preguntar tot el poble de Déu tot el que poguéssim per saber què demanen. I al final dels dos anys de reunions del sínode hi va haver-hi un document final que contenia molt més del que tenia en un inici.
Beautiful spaces in there for looking at all areas of church and remember,
apartats magnífics per analitzar tots els camps de l'Església, i recordeu, el 75% de la gent del sínode eren bisbes i el 25% persones que no eren bisbes, que servien l'Església i les vocacions d'una altra manera, i així el vam construir entre tots. I el que cal que ara ens preguntem, i no és pas poca cosa, ja ho sabeu, ja que tenim documents que semblen meravellosos, és com ho fem en realitat. Doncs per això tenim aquest procés de 3 anys que convida totes les parròquies, cada església local, a mirar el document i dir quina part en el nostre context ens ocupa, què ens demana atenció, quin àmbit de renovació necessitem.
To look at the document and say what part in our context is ours. What is asking for our attention? What area of renewal? And then every parish will be invited, so everyone in the parish will be invited.
I llavors totes les parròquies i tothom que en forma part hi seran convidades, i després es preguntarà cada diòcesi què esteu fent, de manera que es tracta d'un espai meravellós de responsabilitat i transparència on les idees que arribaran d'arreu del món també es podran compartir. Així, si hi ha alguna idea que, per exemple, surt de Barcelona, es podrà compartir amb gent de Damasc o amb gent de Chicago, de tot arreu. Finalment, les conferències episcopals rebran els informes on se'ls invitarà a compartir aquestes idees.
And then they too will be asked across conferences to share with one another. So there was this movement of
hi va haver aquest moviment que en diem d'intercanvi de regals, que vol dir que tothom té alguna cosa per oferir. No només es reben les propostes de tothom, sinó que cadascú pot cooperar per millorar la unitat de l'Església, de manera que es fa present la bellesa de la diversitat.
The unity of the church, but also allow the beautiful diversity to come forth. So that over the course of 3 years,
de 3 anys, doncs, s'anirà veient la renovació, els diferents esforços, el que es diu ad experimentum. Intentem-ho, a veure com va. Com mirem la predicació? Com ajudem la gent a participar més plenament en l'Església i a oferir els seus dons?
People engage in the church more fully and offer their gifts. So I think what we'll see is just
crec que el que veurem serà el naixement, com una primavera de noves maneres de participació, i llavors el que farem des de l'Església local és traslladar aquestes propostes i maneres d'actuar en l'àmbit diocesà al propi país, i tot seguit els continents es reuniran i hi haurà intercanvi de reflexions. Això és el que estem intentant.
Here's the reflection that we've had. Here's what we're trying. And ultimately, in 2028, it will bring us again something new, an ecclesial assembly, which we don't even know yet what it will look like. But
I finalment, el 2028 ens portarà de nou una nova assemblea eclesial que encara no sabem ben bé com serà. Serà potser una celebració de com estem implantant les propostes. Això afavorirà la transparència, la responsabilitat, però també la creativitat, ja que un dels dons de l'Esperit Sant és la creativitat. De fet, així ho desitjo. Rebrem més detalls sobre el que se'ns demana i es convoca l'Església a partir del maig. L'objectiu, doncs, és que tothom hi participi.
More information in May, more details about what's being asked and invited of the church. So the goal is to have everyone participate.
Bones notícies, en definitiva, aquests 3 propers anys per implementar el sínode, per posar-se a treballar més enllà dels documents. Finalment, doctora Maria Simperman, en el marc del sínode, amb la participació de 56 dones per primera vegada en veu i vot en una assemblea d'aquestes característiques, s'ha parlat molt del reconeixement a l'aportació femenina dins l'Església. Com entén vostè un increment, un augment futur de la participació de la dona en l'Església, per exemple, en llocs de responsabilitat?
It's a great point because
és un gran punt, perquè aquesta va ser una discussió que durant tots aquests anys i algunes coses es comencen a moure. La nova responsable del dicasteri per la vida consagrada ja és una dona, és la primera vegada, i la germana Simona Brambila és prefecta per aquest càrrec. Quan va sorgir els nous membres del sínode dels bisbes, també hi van portar 2 dones.
When the new membership of the Synod of Bishops came forth, they brought also to it two women. And so what you're seeing,
per tant, el que veiem són més dons que surten. En el paràgraf 60 del document del sínode, tota l'assemblea va ser molt contundent a l'hora de dir que hi ha moltes àrees del ministeri en què les dones poden actuar d'acord amb el codi canònic.
Many areas of ministry that women already can do by canon law, but it's very underutilized. And so it's saying there's
però està molt infrautilitzat i no s'hi veu cap raó en contra. I, de fet, com es deia, no podem retenir de l'esperit allò que és present. Jo ho veig així i veig de debò que estem aprenent que les dones poden actuar en aquests àmbits. Crec que hi ha llocs i ministeris en algun racó del món que encara no coneixem i en aquest punt diem que, de fet, hi ha coses que les dones poden fer i els homes també. Per tant, crec que són bones notícies per l'Església i per al poble de Déu, per al món.
Sí. Sorry. Yes. Sorry, the time is finished. Moltes gràcies, doctora Mary Zimmerman, per aquesta estona. Thank you very much. Have a nice time in Barcelona. Fins una altra.
Thank you. It's been a gift to be here already. So I've learned so much in the cultures of Catalonia and the people and the beauty. So thank you very much. Muchas gracias.
Ràdio Estel.
Veniu a mi, la passió de Llinars del Vallès. Voleu escoltar la història de Jesús com si fos la primera vegada? Descobriu Veniu a mi, una passió senzilla, emotiva i femenina, els dies 5, 6, 12 i 13 d'abril a les 5 de la tarda al Teatre Auditori de Llinars. Venda d'entrades al web del teatre i una hora abans de la representació. Veniu a viure amb nosaltres aquesta història universal.
Veure'l i voler-lo cuidar. Jocs, moixaines, ensenyar-li tot. A Occident, el teu gos o gat està ben assegurat amb la nostra assegurança per mascotes perquè ho aconsegueixi tot, tot i tot. Occident.
Ràdio Estel. Barcelona, 106.6. Girona, 103.4. Tarragona, 100.6. Lleida, 91.5. Catalunya Central, 93.7. La Seu d'Urgell, 105.0. Andorra, 107.5. El Garraf, 96.8. La Cerdanya, 104.4. Tortosa, 90.1. Vic, 98.4. Bossòst Era Val d'Aran, 106.0. Sense distància, un espai de transformació personal i social.
Busca't una excusa per descobrir el feliç salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'art d'eco amb Tamara de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de gas en flames. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa. Busca't una excusa per descobrir el feliç salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'art d'eco amb Tamara de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de gas en flames. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Economia amb valors.
Benvinguts a la secció dels dimarts i els dijous, al Sense Distància de Ràdio Estel, Economia amb valors, un espai produït pel Centre d'Estudis Econòmics i Socials, el CES, i patrocinat per la Fundació La Caixa. Tenim amb nosaltres, com és habitual, el periodista Salvador Aragonès. Salvador, bona tarda, benvingut al programa avui, Solemnitat
bona
de l'Anunciació.
Bona tarda a tots vostès i els que ens escolten, a tots valtros, i a tots els que feu el programa. Avui, últim dimarts de març, Ignasi. Realment, un març molt plujós, massa plujós, tremendament plujós. No ho havia vist mai.
Doncs vostè té molta experiència a la vida,
sí,
per tant,
ens pot
dir que en lloc de març ventós, direm març plujós aquest any, oi? Qui tenim avui, Salvador?
Doncs avui entrevistem el Joan Anton Rafecas, president de la Federació Avícola Catalana, i ens explicarà com està el sector i per què pugen tant el preu dels ous.
Doncs d'això parlem, un tema important per a la cistella de la compra. Senyor Joan Anton Rafecas, bona tarda i benvingut al nostre programa.
Hola, bona tarda.
Gràcies. Bé, els consumidors es queixen de l'elevat preu dels ous que sobrepassen entre un 20 i un 25% d'increment, vaja, que estan pujant desorbitadament. Ens pot explicar, senyor Rafecas, els motius reals d'aquest increment?
Sí, naturalment. I tenen raó de queixar-se els consumidors, evidentment, perquè doncs, la pujada és considerable. Però les causes són les següents. Ens trobem en un context mundial de falta d'ous, que s'ha accentuat aquestes últimes setmanes en saber les notícies dels Estats Units, que encara tenen una demanda molt gran per l'oferta que hi ha. Això ha provocat que tot el mercat mundial s'hagi mogut a l'alça, fet que doncs, no hi ha hagut cap més remei que el mercat ha marcat aquesta puja. Hem de pensar que tot això ve causat per la influenza aviar, com se sap, és una enfermedad de les aus silvestres que doncs, contaminen molta facilitat a les domèstiques, i per tant això ha provocat que aquí a Europa hi haguessin 15 milions de gallines ponedores eliminades, però és que als Estats Units n'hi ha 50 de milions eliminats. Naturalment, ara, hi ha, dintre el context mundial, hi ha una mancança d'ous molt important, i per això estem en aquesta situació.
Sí, el sector avícola consolida la seva recuperació iniciada el 2023 i es prepara per a nous reptes que abaracen la seva competitivitat. Estan preocupats, senyor Rafecas, per les regulacions que pensa fer la Unió Europea per tal de cuidar el benestar animal?
Sí, sí, n'hi ha, estem preocupats, però l'expectativa doncs, del que queda i disposats a buscar-hi les solucions pertinents, per descomptat. Però ara, en aquest moment, estem pendents encara de que ens les formulin, perquè, doncs, diguem que hi ha coses embastades, però no n'hi ha cap de clara avui dia. Jo suposo que també, en el context que estem explicant ara de la manca d'ous, estan preveient altres possibilitats, no? La millora del benestar animal és contínua, des de fa molts anys, estem en una situació boníssima. Cal dir que potser mai havíem estat sanitàriament tan bé, fins i tot amb la qüestió de la influència aviar que estic explicant, doncs nosaltres aquí a Catalunya i a la resta de l'Estat ja fa bastant de temps que no tenim cap cas amb cap granja domèstica. Per tant, en aquest sentit estem molt satisfets, estem en el camí adequat de buscar mesures preventives per les malalties i de solucionar els problemes sanitaris que, com dic, ara no en tenim.
Sí, estem parlant avui amb Joan Anton Rafecas, president de la Federació Avícola Catalana. Senyor Rafecas, els ous són un element essencial per a la nostra dieta i són molts els experts que aconsellen menjar cada dia dos ous, o fins i tot tres, sempre que no vagin tan cars, clar. Potser no es diu prou.
Voluntat pròpia, sí.
Exacte. No es diu prou això a l'opinió pública, potser, senyor Rafecas?
Bueno, és que això ja ha vingut per si sol. Recordarem que no fa gaires anys els ous tenien unes limitacions imposades a les dietes, perquè semblava que no se'n podien menjar més de dos o tres a les setmanes, i en uns pocs anys ha passat per estudis científics a ser un dels aliments més avaluats positivament pel consum, inclús diari, i que ja ha passat dels dos o tres ous sense dir-se aquestes quantitats, que cadascú, evidentment, és ben lliure de menjar-se els que vulguis, no? Però és que fins i tot el bo del cas és que s'ha dit que és un producte necessari, que l'han de consumir perquè té uns nutrients. És una norma nutricional, vull dir, té nutrients que molts altres aliments no tenen i per això es recomana el seu consum.
Sí. Dins de les varietats de galls i gallines que tenim a Catalunya, tradicionalment, estan el capó, el gall del Prat, la pota blava. Són més aconsellables que els altres més ordinaris, senyor Joan Anton Rafecas?
Bueno, ara estem parlant ja del nivell més alt de l'avicultura. Vull dir, aquests pollastres que anomeneu, com el del gall del Penedès, doncs són, i el del Prat, naturalment, són dos productes totalment diferents, tot i que estan dintre el món de l'avicultura. Són productes IGP, són els dos únics productes avícoles que hi ha amb aquesta denominació, i per tant és un producte molt apreciat, sobretot per festivitats importants, sobretot el Nadal, o festes majors, que és quan es consumeix un pollastre, diguem, diferent del que es consumeix a diari. Aquest té uns altres valors nutricionals també molt importants, és de, són races més pesades i són per ocasions més especials. Nutricionalment tenen més aportacions també, però en definitiva no deixa de ser aviram. Vull dir que estan dins dels mateixos controls que la resta de aviram, però naturalment estan criats més artesanalment, en espais més amples, surten als patis, tenen un mínim de criança de més de 90 dies, i, esclar, són productes avícoles, com dic, per un altre sistema de creixement.
I l'última edició del tradicional mercat d'aviram de la Fira del Gall, celebrat a Vilafranca del Penedès, va tenir com a gran protagonista el Gall del Penedès, una varietat autòctona d'aviram distingida amb la qualificació d'indicació geogràfica protegida, IGP. On podem, senyor Correcte. Rafecas, comprar el Gall del Penedès?
Bueno, doncs, naturalment, com que, doncs, com ha dit vostè, és una indicació geogràfica protegida, és pollastre autòcton de la zona, i se'n pot comprar a la zona del Penedès, bàsicament. Però en aquest moment s'ha estat també intentant que fes arribar a més llocs. En aquest moment, el principal focus de venda del pollastre és per Nadal. D'aquest pollastre és per Nadal. Uh-huh. Com sap, es fa una fira que dura dos dies i que té una gran acceptació pel consumidor i públic en general. Uh-huh. I és allà on es dedica més esforços per aquest, per l'elaboració i venda d'aquest producte.
Uh-huh. O sigui que hem d'anar a Vilafranca al Penedès per a comprar el Gall del Penedès.
Haurem d'esperar, bàsicament, per ser... El més fàcil és esperar la Fira del Gall per anar a Vilafranca i disfrutar de la fira, que és el producte que estem parlant, arriba al seu màxim esplendor. Això és... que és un producte que es necessita treballar durant 90 dies mínim, potser inclús més, depèn dels pesos, perquè, doncs, evidentment, doncs, més dies millor rendiment i més pes, i naturalment això s'ha de posar, s'han d'entrar a granges sobre el mes de juliol, agost, i és quan arriba el volum més gran d'aquest producte. Durant l'any és més difícil perquè no hi ha tanta producció.
Molt bé, doncs queda aclarit, el juliol, evidentment, de pollastre en podem consumir tot l'any.
Però és que el pollastre, després de 6 mesos, o si un pollastre que tingui 4 o 5 mesos, menja molt, i per tant, ha de ser molt car o ha de ser molt gros.
Com he dit, és un producte totalment diferent. És un producte que són 5-6 quilos. Nosaltres, entre setmana, no ens mengem cap pollastre de 5-6 quilos. Això és un pollastre que està... gairebé fet per pensant en grans celebracions.
Molt bé. Doncs queda dit, i evidentment el pollastre és un animal sensible, en funció de si està més o menys hormonat, clar, menjar-lo no és qualsevol cosa. Hem parlat de pollastre i d'ous amb el senyor Joan Anton Rafecas, que molt amablement ens ha atès. Ell és el president de la Federació Avícola Catalana. Moltes gràcies per haver-nos atès i que vagi molt bé. Esperarem el juliol per acostar-nos a Vilafranca del Penedès.
El juliol entren a les granges.
Ah, després,
arriben.
Per Nadal.
Això és un producte quasi amb exclusivitat per Nadal. Com
de l'estiu al Nadal, sí, també, perfecte. Sí,
també n'hi ha, però és en poca quantitat. I llavors sí que s'ha de venir exclusivament a la zona del Penedès per comprar-lo.
Moltes gràcies de nou. Fins una propera ocasió. Que vagi molt bé.
Moltes gràcies.
He sentit que han parlat d'hormonat,
sí,
i voldria dir-los que això no existeix a l'avicultura.
Ah, disculpi. Que són més grassonets, vaja, sí. Però, sí.
Això no, això amb l'alimentació, i més amb aquests productes, són 100% naturals. Vull dir, fins i tot el pollastre del Gall del Penedès menja gra de raïm. O sigui que no...
Li agraeixo molt l'aclariment, que aquestes són coses que es diuen en els comentaris populars. Sí. Oh, i tant. Gràcies per tot i, com dèiem...
A vostès per trucar-me.
Encantat. Adéu-siau.
Gràcies.
Gràcies.
Adéu. Una petita pausa i de seguida les notícies.
Busca't una excusa per descobrir el felí salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'art de co amb Tamara de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de gas en flames. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Comencem el resum de notícies des d'aquí, des d'Economia en Valors, explicant que el govern de la Generalitat i Esquerra Republicana de Catalunya han pactat una reducció en l'impost sobre la renda de les persones físiques, l'IRPF, per a les rendes inferiors a 33.000 euros bruts l'any. L'acord s'ha produït en el marc del decret de mesures fiscals que està ultimant l'executiu de Salvador Illa.
Sí, la proposta consisteix en rebaixar el tipus de l'escala autonòmica, el primer tram de tributació, en un punt, del 10,5 al 9,5. Segons informa el diari L'Economista, la rebaixa que s'aprovarà al Consell Executiu d'avui dimarts va en la línia amb què va impulsar Esquerra Republicana a finals de desembre del 2023, quan encara formava part del govern català, i negociava els pressupostos del 2024, que no van fructificar.
D'aquesta manera, si se supera el tràmit parlamentari posterior, es començarà a aplicar a partir de l'exercici del 2026. Aquest acord forma part dels pactes entre el PSC, el Partit dels Socialistes, i Esquerra, per fer possible la investidura d'Illa.
La mesura beneficiarà especialment els que guanyin fins a 12.500 euros i no afectarà les rendes més altes, segons ha explicat en roda de premsa la secretària general d'Esquerra Republicana, Elisenda Alemany. Som conscients, ha dit Alemany, que la classe mitjana és la que ha patit més l'increment del cost de la vida, ha subratllat. Els contribuents beneficiats seran prop de 2,6 milions.
Canviem de tema. El nombre d'hipoteques constituïdes sobre habitatges va pujar d'un 11% al gener en relació amb el mateix mes de 2024, fins al punt que va sumar 38.058 préstecs amb un tipus d'interès mitjà inferior al del mes anterior.
Així es desprèn de les dades de l'Institut Nacional d'Estadística, que destaca que el tipus d'interès mitjà per les hipoteques constituïdes sobre habitatges va assolir el gener d'aquest any el 3,08%, davant del 3,25% registrat al tancament del 2024. D'aquesta manera, va assolir la taxa més baixa del mes d'abril de l'any 2020. Tot i així, el tipus d'interès mitjà de les hipoteques sobre vivendes ja acumula 21 mesos consecutius amb taxes sobre el 3%.
Amb l'avenç interanual del gener, molt més moderat que el del desembre, la firma d'hipoteques suma 7 mesos consecutius d'alces. L'import mitjà de les hipoteques constituïdes sobre habitatges va pujar d'un 11,9%. No obstant això, més d'un terç dels habitatges es venen al comptat. També us expliquem que Catalunya es queda enrere en la instal·lació d'energies renovables. Així, aquí, a Catalunya, s'instal·len més renovables, però és un terç menys que a la resta de l'Estat. Per contra, Catalunya és un referent en l'autoconsum fotovoltaic, com són les plaques solars.
La xarxa de plaques solars és instal·lada en un 98% per Endesa a Catalunya, amb un total de 120.000 clients i un i 1,3 gigawatts de potència instal·lada.
Riudecanyes continua amb camions cisterna, malgrat que el pantà és el 42%, perquè l'aigua no és bona per beure després de 3 anys de sequera.
Riudecanyes és municipi de tradició agrícola amb 1.300 veïns del Baix Camp, amb un pantà ara amb 2,2 hectòmetres cúbics d'aigua, emmagatzemada en 42,6%, com has dit, Ignasi, gràcies sobretot a les pluges de març. No obstant, Riudecanyes continua en mans de camions cisterna, 4 camions cisterna al dia.
La qualitat de l'aigua de l'embassament, que fa més de 2 anys que no es pot fer servir tampoc per al rec agrícola, va empitjorar sobre manera després de 3 anys d'històrica sequera. El pantà es va arribar gairebé a buidar, va caure a l'1,6%, i els llots acumulats van enterbolir l'aigua amb un excés de matèria orgànica. El petroli en termes reals ha caigut al nivell més baix dels últims 25 anys gràcies al fet que els Estats Units treuen més petroli i això ha creat un excés d'oferta en els mercats. Cal remuntar-se a principis de segle quan l'euro feia els primers passos per tornar a veure nivells semblants. Això es desprèn d'un càlcul elaborat per Bloomberg.
El preu del petroli Brent està a $72 al barril i continua baixant. També baixen altres matèries primeres com el cacau, el cotó i el suc de taronja.
De moment, l'ampliada Organització de Països Exportadors de Petroli, l'OPEP, sota l'impuls de l'Aràbia Saudita, manté les aixetes obertes en un gest de complicitat cap a Donald Trump. És la nova geopolítica. A més, el sector assegurador està molt preocupat per l'increment dels desastres naturals i busca solucions davant l'augment d'aquests desastres. L'empresa Mapfre, asseguradora, calcula que els fenòmens meteorològics generen cada any 190.000 milions de pèrdues econòmiques mundials.
A Espanya, el Consorci de Compensació de Seguros hi juga un paper crucial en la indemnització de danys causats per grans catàstrofes naturals. La seva funció principal és actuar com un instrument al servei del sector assegurador espanyol, oferint cobertura per a riscos extraordinaris i altres funcions relacionades amb assegurances.
El Consorci de Compensació d'Assegurances s'encarrega de compensar els danys quan les assegurances privades no cobreixen certs riscos o quan la magnitud del desastre excedeix les capacitats de les companyies. Els assegurats han de conèixer com funciona aquest consorci i quins tràmits cal seguir per accedir a aquestes compensacions en cas que sigui necessari. Una empresa del sector del reciclatge invertia 64 milions d'euros a la Selva del Camp, al Baix Camp, per convertir residus industrials en combustibles nets i materials sostenibles. L'empresa es diu Valogreen Econova Ambiental, segons informa el diari Expansión.
La nova empresa es construirà sobre un terreny de 25.000 metres quadrats per reciclar 80.000 tones anuals de residus industrials. Es crearan 35 llocs de treball directes i 50 indirectes. Els materials reciclats serviran per crear plàstics sostenibles, a més de combustible per cementeres, aceries i fàbriques de ceràmica.
Brussel·les rebaixa les seves exigències ambientals per prioritzar que es busquin minerals crítics. A partir d'aquest mateix dimarts, Brussel·les permet l'extracció concretament de 17 matèries primeres molt necessàries per tirar endavant l'economia europea. Les explotacions, per tal de superar els criteris mediambientals, seran declarades d'interès públic.
Entre els minerals crítics que es troben a Espanya hi ha la bauxita, de la que s'extreu l'alumini, el cobalt, el coure, el liti i el níquel. Els projectes seran tramitats d'urgència i els minerals són importants per la transició verda, per la defensa, per la tecnologia de l'espai i per la digitalització.
Criteria Caixa, el holding empresarial de la Fundació Bancària La Caixa. La companyia presidida per Isidre Fainé acaba de fitxar Albert Vilomara com a responsable de control, riscos i regulació, és a dir, sostenibilitat, responsabilitat social i bon govern.
Va ser exsoci de Pricewaterhouse, exdirectiu de gestió i serveis Trade Center i exconseller independent de l'Institut Català de Finances, l'entitat financera de la Generalitat. Vilomara va ser una peça clau a la celebració a Barcelona l'estiu passat de la 37a edició de la Copa Amèrica de Vela. Des del 2022 va ocupar el càrrec de director corporatiu de la Copa d'Amèrica Barcelona, l'empresa encarregada de l'organització de l'esdeveniment esportiu a la capital catalana.
Criteria pertany al 100% a la Fundació La Caixa. Tant aquesta entitat com el holding van aprovar a principis d'aquest mes tornar la seva seu social a Barcelona després de 7 anys a Palma, a Mallorca.
La companyia inversora ha ampliat la cartera de participades amb la compra del 5,011% de la multinacional francesa Veolia, on tindrà com a consellera l'exministra Elena Salgado.
També és notícia Donald Trump, perquè el president dels Estats Units imposarà aranzels del 25% als països que comprin petroli i gas veneçolà. Segons ha afirmat el mandatari a la seva xarxa social, hi ha nombroses raons, diu, que justifiquen l'aplicació d'aquesta mesura.
Venezuela, diu el president Trump a la seva xarxa social, ha enviat deliberadament i enganyosament als Estats Units de forma encoberta i desenes a desenes de milers de criminals d'alt nivell i altres tipus, molts dels quals són assassins i persones de naturalesa molt violenta.
El Marroc dona via lliure a l'hidrogen verd al Sàhara de la mà d'Acciona i Cepsa. Rabat selecciona grups internacionals per desenvolupar amb una inversió de 30.000 milions un vector renovable fonamental, un sector que és fonamental per a Europa, dèiem.
El paisatge desèrtic de Foum el Oued, a la costa del Sàhara Occidental, propera a la Llun, s'està omplint de grues on el Marroc construeix el parc tecnològic que es convertirà en un nus d'energies renovables.
Encara destaquem més temes de l'actualitat. Les empreses recuperen beneficis en créixer el resultat ordinari d'un 12,1% el 2024.
El benefici net de les empreses no financeres que operen a Espanya va augmentar un 12,1% el 2024, gairebé el doble que el 2023, i la seva rendibilitat es va elevar també més que l'any previ, encara que la facturació no hagi estat a l'altura.
La ministra espanyola d'Inclusió, Seguretat Social i Migracions, Elma Saiz, ha avançat aquest dilluns que a principis d'abril estarà totalment operatiu el nou procediment per a la reforma dels coeficients reductors de l'edat de jubilació en activitats de penositat i perillositat especials. La ministra ha dit concretament que aquesta és una norma que s'està ultimant i que creu que, si no s'equivoca, per a principis d'abril ja estarà totalment operatiu el sistema.
Cal recordar que es tracta d'un dels punts del Real Decret Llei aprovat al gener al Congrés dels Diputats i que va ser pactat entre la Seguretat Social, els sindicats i la patronal després de mesos de negociacions.
Es tracta, segons ha dit la ministra Elma Saiz, de protegir especialment aquelles persones que tinguin una professió especialment penosa i gravosa. Ha explicat la ministra que cal analitzar determinades professions, tot i que no ha volgut posar exemples, atès que l'important d'aquesta norma, afegeix, és que estableix paràmetres objectius per estudiar la situació de cada professió. I el president de Prisa, Josep Ogurlian, insta els accionistes afins a la Moncloa a llançar una oferta pública d'adquisició, una OPA, sobre el 100% del capital.
Josep Ogurlian es nega a vendre el 28,9% de les seves accions per sota dels 0,7 euros per títol. Per això no és fàcil. L'inversor francès té un 29,8% de les accions i de moment compta amb el suport de Vivendi, que en suma un altre 11,79%. Conscient d'això, el govern està pressionant el conglomerat francès per intentar que vengui. Lluitar contra el govern, això no és fàcil, Ignasi.
Sens dubte, Salvador. El grup de comunicació Prisa, editor del diari El País, per exemple, sempre ha estat proper al Partit Socialista, quan ha governat especialment, cosa que els nous propietaris, no sabem si són majoritaris, volen mantenir una línia editorial, diuen, independent. Les aerolínies demanen que es defineixi ràpid el pla per l'ampliació de l'aeroport del Prat, que porta ja massa temps sense definició. L'arribada dels socialistes catalans al govern de la Generalitat i a l'Ajuntament de Barcelona va generar expectatives entre les aerolínies, atès el seu suport a l'ampliació del Prat.
El temps va passant, va dir Javier Gandara, president de l'associació que aglutina 71 companyies amb activitat a Espanya durant la presentació de la campanya d'estiu aèria.
I completem l'informatiu dient-vos que el Pla Director Urbanístic Metropolità, el PDUM, es torna a encallar. El text que posa les bases de com s'ha d'ordenar el territori format per Barcelona i els 35 municipis del seu entorn fins a l'any 2050, aprovat inicialment ara fa 2 anys per l'àrea metropolitana de Barcelona, es tornarà a redactar, segons diu el diari La Vanguardia.
Entre els aspectes més destacats de la proposta del pla del 2023, hi ha 10 grans avingudes metropolitanes pensades principalment per al transport públic en superfície, bus ràpid i tramvia, i la mobilitat activa, bicicleta i desplaçaments a peu, que amb carrers, connectors i camins sumen 870 quilòmetres d'eixos verds.
Doncs amb aquesta notícia molt relacionada amb el medi ambient, ho deixem aquí. Gràcies, Salvador Aragonès, com sempre, fins la propera.
I ara fins la propera i moltes gràcies a tots.
Fins aquí, Economia en Valors.
Busca't una excusa per descobrir el felí salvatge de la península Ibèrica, per explorar l'Art Deco amb Tamara de l'Empicà, per desentranyar el fenomen de gas en flames. Busca't una excusa i connecta't a CaixaForum Plus, la plataforma gratuïta de cultura i ciència. Sèries, documentals, podcasts, concerts i molt més. CaixaForum Plus, la cultura que t'espera. Fundació La Caixa.
Hem arribat ja al final del Sense Distància. Us recordem que som amb tots vosaltres a Ràdio Estel FM de dilluns a divendres a 6:45 del matí, a 12:00 i a 7:45 de la tarda. També ens podeu escoltar per Ànima Estel al vespre i a la nit i recuperar-nos sempre que vulgueu per l'aplicació Ràdio Estel Oficial o pel web radioestel.cat. Que vagi bé!